espera realitzar una jornada de turisme ornitològic familiar d'iniciació. El nombrós grup, format per diverses famílies, en primer lloc va recórrer les platges de Cudols d'Almassora i Borriana, on es cria el corriol petit i desemboca el riu Millars formant les tres goles, la sud, la nord i la fonda. Els turistes ornitològics no van tindre la sort d'observar cap corriol menut, però sí van poder veure espècies marines com els xatracs bec llargs, les corbes marines grosses, una corba emplomallada i diverses gavines. Des de la platja de la Desembocadura, el grup d'observadors es va desplaçar per la ruta verda fins a les llacunes artificials del paisatge protegit. Pel camí també van poder observar espècies habituals com els estornells comuns, diverses cuetes blanques, garses, teuladins, cardeneres i un xoriguer comú. Els visitants, una vegada en les llacunes, van fer una volta per les tres bases i més tard van accedir a la torre de fusta d'observació. Des d'allí també van poder observar els habitants habituals d'aquestes llacunes. Després de gaudir de més d'una hora d'observació privilegiada des de la torre del mirador amb prismàtics i telescopis, el grup es va desplaçar a l'observatori de fusta que dona al riu Millars en la zona de Carnissers. Des d'aquesta ubicació diferent, el grup va poder apuntar a les seues llibretes d'aficionats a l'ornitologia altres espècies com ànec collverd, l'ànec cullerot i el xarxet comú. I parlem ara del Centre Associat de la UNED a Vila-real, que ha programat una nova entrega del cicle Conferències Blanques. En aquesta ocasió, la doctora en dret i professora titular en dret civil a la UNED, Teresa Sansegundo, parlarà i abordarà la qüestió de la violència de gènere entre adolescents sota el títol Relacions perilloses. De fet, la docent és directora del Centre d'Estudis de Gènere i responsable del curs de formació permanent que promou la UNED, Educar en la No Violència. Aquesta cita està oberta a tota la ciutadania i tindrà lloc el proper 16 de novembre en el Centre Associat La Xerrada, forma part del cicle Conferències Blanques. Recorden, des del centre, un espai de debat que es va ficar en marxa fa 8 anys i que ha celebrat prop d'un centenar de xerrades, així com programes de ràdio i publicacions d'una revista digital que porta el mateix nom. La ponència, com havíem comentat, serà el dia 16 de novembre a partir de les 12 del migdia al Saló d'Actes del Centre Universitari amb entrada lliure. I ens quedem ja amb l'actualitat d'aquest matí a l'Ajuntament de Vila-real. En primer lloc, escoltarem al líder del Partit Popular, Héctor Folgado. Ha parlat respecte a la situació d'endeutament de la localitat en referència al plenari extraordinari que es va realitzar ahir al consistori vilarealenc, pel qual l'equip de govern va treure endavant la sol·licitud d'un préstec per a fer front al pagament dels 4,3 milions d'euros pel Jardí de les Dominiques, així denominat habitualment, ja que en aquest cas, insistís Folgado, no es va arribar a un acord per fer aquesta permuta per terrenys, per la qual cosa el consistori ha hagut d'abonar aquesta quantitat en diners. També ha criticat que s'hagi demanat altre milió d'euros per a començar a remodelar el gran casino. Considera que és un gran capritxo que costarà quasi 5 milions d'euros a la localitat i en aquest cas, insistís, tenen diners, diu, des de l'equip de govern per allò que consideren. Així doncs, Folgado ha volgut fer una reflexió de quina serà l'herència que deixarà l'actual equip de govern al que puga arribar després de les eleccions de maig de 2019.
I jo m'agradaria que reflexionarem a 6 mesos de les eleccions quina és l'herència que Benlloc va deixar al pròxim alcalde de Vila-real. Benlloc deixarà al pròxim alcalde de Vila-real d'ací 6 mesos una ciutat que ha pujat la contribució al màxim històric i que recauda 3.300.000 euros més que el Partit Popular. Benlloc deixarà al pròxim alcalde una ciutat que s'ha endeutat al màxim històric, elevant un 45% el deute municipal respecte a lo que va heretar Benlloc del Partit Popular. El pròxim alcalde heretarà de Benlloc una ciutat sense pla general d'ordenació urbana que sàpiga com afrontar el futur de la nostra ciutat i donar resposta als convenis i a les gestions urbanístiques que un alcalde deu de fer. I el pròxim alcalde heretarà de Benlloc una ciutat sense cap nova infraestructura. Benlloc va poder passar-se 4 anys sense fer res en Vila-real perquè el Partit Popular ho havia deixat tot fet. El Partit Popular li va construir ambulatoris, li va reformar tots els col·legis, li va construir nous edificis esportius com el Centre de Tecnificació Esportiva, nous instituts, i Benlloc va poder viure de renta 4 anys en infraestructures. Avui, 8 anys després la ciutat té necessitats que Benlloc no ha atès. I això serà també l'herència que replegarà el pròxim alcalde de Vila-real d'ací 6 mesos.
I canviem d'assumpte perquè avui també s'ha parlat de la Fira Destaca, aquesta Fira de Transferència Científica i Tecnològica que arrencarà la seva tercera edició el dia 14 al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real. En aquest cas ha estat la regidora de Noves Tecnologies a Vila-real, Mònica Mañas, acompanyada pel director de la Càtedra d'Innovació Ciutat de Vila-real, Juan Carda, així com la responsable autonòmica d'internacionalització, Maria Dolores Parra, i el responsable del CEI Castelló, Justo Bellón, per a parlar de la participació d'aquest centre d'empreses innovadores i també des de l'IBACE en aquesta Fira Destaca. En aquest cas, ells parlaran de la vessant financera, també de la importància que té, en aquest cas, apostar per la innovació activa, ja que consideren que aquestes empreses han d'incorporar l'agilitat i el talent per a no desfasar-se i poder competir amb la resta del món. Com dèiem, també, a part d'aquesta innovació oberta, es parlarà de les línies de financiació, ja que consideren sense aquests diners moltes vegades bones idees no poden eixir endavant. Aquesta serà una part de la programació, tot i que també Mañas, la regidora de Noves Tecnologies, destacava, entre altres, la vessant divulgativa d'aquesta fira, ja que seran vora 1.000 entre alumnes de 6è, uns 800 i uns altres 200 de secundària i batxillerat els que passen aquests dies de fira per tal de conèixer i apropar-se una miqueta més a l'àmbit científic.
Los materiales avanzados, agricultura y alimentación, industria, energía y economía circular, salud y deporte. Se tratarán en una ponencia y después unas mesas redondas para que se facilite lo que es la comunicación y que haya debate y que se pueda conseguir una mayor sustancia. Ya se hizo el año pasado en la feria de Destaca en Ruta de Vinaroz y resultó muy, muy positivo. Y así, en resumen, tendremos retos de empresas, ¿no?, que plantearán sus necesidades para que cualquier emprendedor, científico, pyme, startup pueda apostar por ellos. Empresas, ¿no?, empresas que nos desvelarán sus éxitos, el por qué y cómo lo han hecho apostando por la innovación. La mesa de financiación, ¿no?, es necesario, no puede ser que solo el empresario o solo el emprendedor arriesgue todo, ¿no? La administración al final es la que se beneficia, la sociedad es la que se beneficia de estos avances y no hay otra cosa que pueda hacer la administración que apoyar científicos, apoyar empresas. Y por tanto yo creo que la financiación es muy importante. Y desde el ayuntamiento eso, poner en común los últimos avances científicos, las empresas consolidadas, los nuevos modelos de negocio para dar respuesta a los retos y, como no, la divulgación, ¿vale? La divulgación, que es nuestro futuro. Si no apostamos por la divulgación científica y que los chavales tiren por ahí, pues lo vamos a tener difícil.
Doncs fins ací el repàs per aquesta actualitat provincial i local. Una pausa i ens anem a parlar amb més protagonistes, en aquest cas amb l'actor i director vilarealenc Sergio Caballero, que arriba aquest cap de setmana a l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, dirigint l'obra de teatre A l'anochecer.
Hay que procesar este coche en el laboratorio.
Ya lo han revisado, se nos han adelantado. Es un Das Belt Auto.
Nuestros coches superan una revisión de 126 puntos. Hay vehículos de ocasión y hay Das Belt Auto. Descúbrelo en Das Belt Auto Marzá, Camí Travesa 26 Vila-real y Avenida Lairón 60 Castellón. Das Belt Auto, vehículos de ocasión de calidad garantizados.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ens anem a apropar a una de les propostes culturals del cap de setmana, en la que hi ha un vilarealenc que, com a, diguem, un dels protagonistes, en aquest cas no damunt d'escena, sinó dirigint els actors que apareixen en A l'anochecer. Ens referim al també actor vilarealenc, en aquest cas com a director, Sergio Caballero. Molt bon dia.
Molt bon dia a tots. Què tal? Com estem? Bé? Preparats per arribar a l'auditori el dissabte?
Sí, sí. Ja toca. Bueno, a més, cau bé perquè és A l'anochecer i tocarà anar ja quan estiga fosca la nit.
Sí, de fet, l'obra original és en valencià. Ara t'explicaré per què la fem en castellà o perquè la companyia ha decidit fer-la. Però la traducció és A poqueta nit, que és un terme com molt, molt valencià i molt, molt nostre, perquè no és a l'anochecer, no? No? És com quan això ara se fa... se fa tènue que baixen els personatges, pues bueno, nosaltres allí estarem dalt de l'escenari a les 8 i mitja.
En aquest cas és dissabte, ara després al final ho recordem, però ens agradaria saber una miqueta un text que has comentat. Està en castellà i que ja us va escriure fa unes quantes dècades per Juli Disla.
Sí, mira, és un espectacle que fa 20 anys se va escriure i se va estrenar, va tindre molta repercussió perquè en principi és un personatge masculí i un femení, ell i ella, simplement que les acotacions són tan poètiques que la proposta anterior van fer que apareguera el personatge del narrador, no? Que llegia les acotacions i feia d'alguna manera com de quasi deus machín, no? El que feia que els personatges se menejaren dalt d'escena. En aquest cas, jo tornada al text original, és una companyia valenciana que naix amb la finalitat de fer autors en valencià, però en castellà per a que traspassen una miqueta més les fronteres, no? Per a que no se quede només en una cosa tan autòctona i donar visibilitat als nostres dramaturgs valencians. Per això esta companyia, feta per Pablo Díaz del Río i Elena Forn, han agafat el nom de la primera obra que faran, que serà L'Anochecer, no? I que se va estrenar ara en la Rambleta, van tindre el gust de que va vindre també Eduardo Pérez, el regidor de Cultura, i José Benlloc, l'alcalde, per a recolzar esta proposta, en la qual també ells en recolzen, i amb ganes d'arribar al poble, això sí, sempre.
Sí que serà el segon lloc, no? Ja que també Cultura participa des del consistori. Quina va ser la rebuda, no? La sensació de la gent en aquesta primera estrena a València?
Doncs estem molt contents perquè una ens va recolzar, vull dir, ampliar la Rambleta és molt complicat perquè són unes 700 butaques i van estar 3 dies, val? Però sí que vam tindre diguem, el recolzament de tot el públic i de la crítica que va vindre i les reaccions. Vam tindre el cap de setmana justament de les pluges, dijous vam tindre que suspendre un passe que teníem en públic per a notar les reaccions del públic i va ser tot un risc fer-ho el mateix dia de l'estrena, no? Perquè sempre d'alguna manera vols testar a veure per on anissen els riures o les llàgrimes del públic, la emoció o la reflexió, i realment estem molt contents perquè se va veure també en escena una companyia que naix sense les pretensions d'alguna manera d'assolir escenaris tan grans com el de la Rambleta, però la posada en escena, les llums, la música, la gent que ens va acompanyar, ens va d'alguna manera tranquil·litzar per a veure que l'espectacle segueix el rumb que ha de seguir, que és entretindre la gent, fer-la sentir i que passen una molt bona estona en uns personatges que són molt identificables per al públic.
En aquest cas, ell i ella, però crec que en alguna intervenció has dit que podria ser qualsevol persona, no? Independentment del gènere, de l'edat, que són dues persones que es topeten, no? I que trauen la seva merda o la seva brossa, no? Allò que porten dins.
Sí, mira, és una metàfora, no? Vull dir que són uns personatges que a la mateixa hora cada dia tenen la necessitat, siguen del gènere que siguen, i de l'edat, tu ho has dit, no? Perquè sembla que sigui com un amor una miqueta més, que te diria, primerenc, no? Però jo crec que també és una metàfora de relacions de 20 anys, de 20 mesos o de 20 dies. El per què? Perquè jo crec que és una obra de valents, una obra de ser conscient de com eres, de què eres, què t'ha fet ser així en la vida, de no tindre por als sentiments, de no tindre por a expressar-los i que en el moment que trobes una persona en la qual consideres que val la pena compartir aquest espai i aquest temps de vida, has de tindre també la fortalesa per a reconduir d'alguna manera els teus propòsits o les teues mancances, no? Tots tenim una motxilla que d'ahir parla de la brossa, no? Que tirem, no? Tot, cada dia jo crec que és necessari que baixem el fem, no? Perquè si no la casa fa olor, pues, en els sentiments, sí. Jo crec que passa el mateix, no? És molt important reconèixer-se a un mateix, sentar-se davant de l'altra persona, siguen amants, siguen família, siguen polítics, siguen de la classe que siguen, de persones, per arribar a un acord, no? Amb un respecte i amb la necessitat de començar a formar un espai en comú.
Un text, has comentat que es va escriure ja fa 20 anys, encara vigent o heu tingut d'actualitzar alguna coseta?
No, jo crec que els sentiments, Seila, no passen de moda. Dels grecs passen per Shakespeare, per Beckett, per els que siguen. Jo crec que qualsevol obra, per més inclús política o reflexiva que siga, per a filtrar-les ha de filtrar també en un sentiment, no? En una sensació de pell, no? És una obra que parla d'això, de fa 20 anys, els sentiments continuen sent els mateixos. L'única cosa que ens van plantejar era el tema de les xarxes socials, perquè fa 20 anys no existien. Tot el tema este de pues, bueno, el WhatsApp, una cosa tan senzilla que tenim ja diari cada dia, no? Sí. Estos personatges, jo crec que la seva necessitat és no tindrem més allà que ells mateixos, no? Ells són el seu propi WhatsApp. Tal volta, si se quedaren en casa enviant-se o dient-se les coses, seria una relació molt freda, no? I el teatre ha de ser tot el contrari, ha de ser un caliu que traspasse el que hi ha dalt de l'escena per a donar-li-ho al públic, no? Era l'únic detall, però jo també he intentat de la forma de posar-ho dalt d'escena, que la posa en escena siga tinc una part poètica, no? I per això hem passat d'un simple contenidor d'una cantonada en un banc a un espai molt diàfan, com si fora, jo sempre dic, un descampar de cagar los perros, no? On porten els gossos allà a tirar el fem, pues en un descampat així on cada dia aquests personatges van traient una miqueta de si mateixos per a sentir-se identificat en l'altre.
Has comentat aquest canvi que has fet respecte a què acompanya o què està en escena. Òbviament tu no estàs directament, però com es nota la teva presència en aquesta representació?
Uau, com es nota? Jo crec que en el respecte i en l'estima que li tinc a la meva professió, no? Jo crec que qualsevol acte cultural, no, o artístic ha de vindre de la mà d'un respecte i d'un carinyo per el que estàs fent, no? Jo això ho intento fer tant com estic quan actue, que jo abans de tot em considero actor, com quan estic dirigint. En este cas, estos dos actors, Pablo Díaz del Río i Elena Font, van voler encarregar-me el fer de la direcció perquè havíem vist espectacles, havíem coincidit treballant junts, sempre o fora o dins, però era la primera vegada que d'alguna manera se retaven a si mateixos també, perquè és el que me diuen, és que no deixes passar una, jo intento no deixar passar una en la direcció d'actors, perquè m'agrada que allò que posa en el text transformar-ho, vull dir, no hi ha cosa més bonica, crec, i més amplificada que quan un director agafa un text i és capaç de veure coses que no ha vist del propi autor, o un director diferent, això és el que et fa diferent, no? Jo crec que en el matís està la diferència. I després, perquè m'agrada cuidar la posada en escena, jo intento tindre una imatge en el cap en la qual he de transmetre als creatius de llum, d'audiovisual, de so, l'escenografia, el vestuari, que tot vagi dirigit cap al mateix camí i que tots remem el mateix barco, no? Moltes vegades sempre dic el mateix, no? Moltes vegades vas a veure una obra de teatre i dius, pues que bonica escenografia, o el cartell és molt bonic ja, però cada cosa intenta donar el màxim de si mateix, però aquest màxim ha de ser coexistint en una mateixa direcció. Llavors a mi m'agrada fer les posades en escena cinematogràfiques, cuidar molt l'espai sonor, no? La música que ens acompanya durant tota la vida, sempre hi ha bandes sonores que ens acompanyen, no? I evidentment el més important és el que transmeten els actors de l'escenari.
És molt complicat dirigir, no? O manar, renyir, si cal renyir algú amb el que has treballat. Perquè clar, dius, escolta, és que jo puc ser un tu a tu i ara sóc una miqueta, no?, de dalt a baix.
Sí, jo considero, tampoc és un treball de creació en el qual ni el text ja està fet, ja està armat. Sí. Jo crec que la qüestió de dir, bueno, és l'opinió que tinc. Jo quan sóc actor, obeís, i obeís perquè la visió la té el director, jo puc proposar, però la visió des de fora, i en este cas, com a teatre, és un pla general, la té el que està fora. Tu quan estàs dins d'alguna cosa no pots viure la part de fora. Per tant, s'ha de confiar en el director. Si s'equivoca o acerta, és el director el que moltes vegades s'equivoca o acerta, des d'escollir un càsting o a agafar un text o escollir des d'on vols fer la teua direcció, no? Sí que és veritat que hem passat crisis en el procés de treball, però jo crec que qualsevol crisi és necessària, perquè és quan és la misèria de cada un, no? La debilitat. Jo crec que és important que els actors isquem de la nostra zona de confort per a créixer com a professionals i també com a persones, no? Que és el que ens fa evolucionar i no quedar-se estancat. Però jo crec que això ho hauries de preguntar tant a Pablo com a Elena, que m'han patit, jo crec que sanament, però sí que és veritat que sóc una persona exigent, amb molt de carinyo i molt d'humor, porto les coses, però no m'agrada donar el meu braç a torcer, no? Uh-huh. Perquè moltes vegades tots ho filtrem des de la nostra visió, no? I en este cas el director és piramidal, està dalt de tot i és el que tria i el que s'equivoca o el que encerta. Uh-huh. Per tant, en este cas jo crec que hem encertat, sobretot perquè ja ho hem testat en el públic els tres dies, vam tindre molta gent i la veritat és que van riure, se van emocionar i van aplaudir fins i tot quan no tocava aplaudir, perquè en aquestes obres de moment sentir un aplaudiment a mitjà d'una reacció o d'una frase dita uh-huh. per algun dels personatges és quan el públic té la necessitat de regalar un aplaudiment, no? I estem molt contents, molt satisfets del treball.
Havies comentat, Sergio, que està fet en castellà perquè també puga rodar més. No sabem si després de Vila-real ja teniu alguna altra data a l'anochecer.
Doncs mira, tenim la sort de que, o tenen la sort la companyia, perquè no, jo vaig tindre dues companyies, ja he tingut experiència, sé que són molts mals de cap i ara ja et jugué un poc a favor de mi mateix, de no sí. posar-me en berenjenals, no? En el cas d'esta obra, ells van decidir això, triar autors valencians per atraure'ls un poc de les fronteres de la nostra comunitat, no? Del nostre país valencià. El fet és que tenim un bolo pròxim, crec que és en Almassora, que és un dels primers que han confiat, crec que és per a gener, i Banyes i Pallà, que és la distribuïdora que s'ha posat en contacte amb ells per a distribuir l'espectacle, i estan molt contents i pensen que és un format que pot funcionar molt bé. Així que jo crec que a partir del 19, a la que passen els Nadals, sí. mos menjarem els tarrons i a partir del 19 ja començarem a fer bolos.
Uh-huh, que no està gens malament. I suposem, Sergio, que com sempre, ara no te teníem per ací, no? Estàs una miqueta lluny, vindràs el dissabte a la representació. Molta feina, te podem veure en la xicoteta pantalla, suposem moltíssims projectes, com sempre.
Estic content i abrumat, perquè aquesta professió és així. Vull dir, de moment uh-huh. tens molta feina i de moment t'atures una temporada. És important també assaborir i ser temps de no tindre res. Sí, de descans, de no tindre res i de recol·locar-te, no? Perquè evidentment tens moltes vegades hi ha una voràgina de treball com la que actualment tinc, acabat la vall per a punt, o estic fent ara mateix La Fossa, en Agustí Vila, que és una coproducció entre TV3 i a punt també, porto la gira de Cariño pel mig, projectes que estan a punt d'estrenar-se, tant en el cine com en la tele, i la veritat és que quan va caure a les meues mans la possibilitat de fer A l'anochecer, era un projecte que s'havia de fer molt abans, però al final, com sempre passa, se va ajuntar tot per a la nova tanda del curs escolar i ha sigut un poc encaje de bolillos, però al final l'energia, en la il·lusió i en el carinyo de la feina i de la responsabilitat, les coses se trauen, no? Així que estic content, però també t'he de dir que tinc ganes de parar un poc, de descansar i de recol·locar-me.
Bueno, això que no ho escolten els que contracten, tot siga que diguen, ja, pues li anem a donar un descans. Això que no, això no, eh? Això no volem tampoc.
Bueno. Coses noves vindran. Jo sempre penso que la vida en espera és llarga o curta, depenent de, però sempre l'hem d'exprimir al màxim i qualsevol cosa que vinga l'hem de saber portar.
Uh-huh. Doncs esperem, per ara ens quedem amb aquest projecte que el pugueu disfrutar i gaudir, treure-li el màxim profit, també la resta de projectes, òbviament. Sergio, ja per últim ens queda que convides a la gent a que acudisca, no?, el dissabte a l'auditori.
Doncs com podríem dir-li? Jo us podria explicar que són dos éssers com exiliats dels seus propis sentiments, però amb ganes de conquerir-se a si mateixos i a l'altra persona que han trobat, no? Són com dos animalillos que cada nit ixen a les fosques perquè tenen por de que la llum, d'alguna manera, els fa sabore conforme són, i tot això està tildat en molt d'humor, en les situacions absurdes de quan coneixes una persona que no saps què dir perquè vols encertar, i la gent riu molt, se sent molt, molt satisfeta de quan ix de veure a l'anochecer. Així que l'únic que vos puc dir que estaré allí, i una frase dels personatges diu que ocupes mis pensamientos más de lo que seria capaç d'admitir. Per tant, m'agrada tindre present a la gent de Vila-real i per això també el dia 10 estarem allí i jo estaré a primera hora muntant, és el primer bolo i per això crec que és necessari poder estar en el meu poble i oferir-vos el treball que hem fet.
Uh-huh. Doncs esperem que la gent gaudisca i, com sempre se diu en teatre, molta merda, Sergio.
Gràcies.
Un plaer, adeu. No.
En Villarreal, Cervecería La Sureña. Ven y disfruta de un ambiente único en el que podrás degustar la mejor gastronomía del sur acompañada de cubos de latón con botellines de cerveza. Porque el sur no es un lugar, es una actitud. Cervecería La Sureña junto a 100 Montaditos en Avenida Francisco Tárrega de Villarreal.
Si vols aprendre valencià, ho tens ben fàcil. La Regidoria de Normalització Lingüística t'ofereix cursos gratuïts de valencià a partir de novembre. I si vols conversar en valencià, apunta't al voluntariat. Per a més informació, telefona al 964-547-009. Ajuntament de Villarreal. Villarreal avança en normalització.
Victoria Eventos Almazora te ofrece un gran buffet especial los domingos y festivos. Y si tienes que organizar una celebración y quieres que sea un éxito, confía en Victoria Eventos. Haz que los cumpleaños infantiles, bautizos, comuniones, bodas o eventos de empresas sean únicos. Victoria Eventos, Antiguo San Lázaro, Polígono Centro Empresarial La Plana, Almazora, teléfono 964 10 98 58.
En novembre arriben les jornades gastronòmiques Mengem a Villarreal, Olla de la Plana. Durant tot el mes, una quinzena d'establiments t'ofereixen menús complets amb l'olla com a plat protagonista. Més informació a mengem.vilaguioreal.des o al Facebook Jornades Gastronòmiques, Regidoria d'Economia, Ajuntament de Villarreal. Villarreal avança.
Aquest mes parlem d'assetjament escolar. La prevenció i la detenció són fonamentals per a erradicar aquestes conductes agressives a les aules. Per això, experts i professionals ens donaran el seu punt de vista i ens traslladaran la seva experiència. Els dijous de novembre, a partir de la 1:30, lluitem contra l'assetjament escolar.
Una 31, estem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i ja acabem d'escoltar aquest mes, anem a fer una sèrie de programes en els que anem a parlar amb diferents perfils de persones professionals que estan d'alguna manera relacionats en la lluita contra l'assetjament escolar. En aquest cas, com a inici d'aquest espai, anem a parlar amb el regidor d'Educació a Villarreal, Eduardo Pérez, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també amb la inspectora de policia local, Rosana Gallardo, molt bon dia.
Molt bon dia, Sheila.
I en aquest cas parlem amb vostès avui perquè des del consistori ja fa uns quants anys s'està impulsant un projecte Convivència a les aules que pretén justament això, no? Des de diferents tècniques, tallers, visites, lluitar contra l'assetjament i acabar amb aquestes conductes, no? Suposem que, ho comentàvem abans amb el regidor, la violència per així dir-ho a les classes, no? Als centres educatius ha existit sempre, no sempre ha tingut nom, però sí que cal ficar mesures per intentar pal·liar-ho.
Per supost que sí. El fet de que un problema ja existit des de temps immemorials no vol dir que, clar, les societats van avançant i afortunadament se van sensibilitzant de que certes coses pues, no són possibles, no són sanes per a la societat, i igual que, per exemple, pues, no sé, per dir alguna cosa, no? Un poc relacionada amb una reunió que he tingut fa un rato. Uh-huh. Hasta fa poc fumar era una cosa fantàstica i guai de hombres i totes les coses que se dien, i ara, sin embargo, pues, realment s'està acotant molt al que fuma pues, perquè per almenys no molesta els demés i també uh-huh. que prenga consciència de que es rompa la seva salut. Pues això és el mateix. Abans, quan jo era menut, ja tinc una edat, pues, quan algun abusón pues, volia pegar-te o tal, pues, la societat deia és que tu tens que saber defensar-te. No? I ara el problema és que amb les noves tecnologies és molt més fàcil abusar, més que antes, uh-huh. I per tant la societat ha pres consciència de que és un tema que se té que intentar erradicar en la mesura de lo possible, i per això pues, des de l'Ajuntament, en este cas, des dels poders públics, pues, n'hi ha que fer lo possible per a fer esta tasca de conscienciació.
Uh-huh. I per això, inspectora, suposem que és fonamental també des de policia. Crec que cada any, no, diguem, hi ha una reunió introductòria en la que es planteja també temes. S'ha de parlar, per exemple, la diversitat sexual, el tema de refugiats. També cal actualitzar, no, perquè són circumstàncies, no, i realitats que també es traslladen a les aules.
Sí, claro. Nosotros en el proyecto de convivencia en las aulas, que este año ha cumplido 15 años, 15 ediciones ya, estamos todavía con el presente en curso, pues hemos ido incorporando en cada curso lo que hemos pensado que estaba más en ese momento, digamos, entre comillas, de moda, ¿no? Lo que convenía trabajar. Entonces, bueno, pues siempre previo unas reuniones con representantes de todos los institutos, pues hemos valorado que era interesante trabajar y hemos trabajado la diversidad sexual, el tema de los refugiados, el ciberacoso, y cada año hemos ido incorporando al proyecto, digamos, original, que en definitiva lo que se pretende es evitar la violencia, no los conflictos, que ya sabemos que no los vamos a poder evitar, sino que cuando los tengamos se puedan gestionar sin violencia. Y ese es el objetivo que tenemos.
Se detectan, gracias a la presencia de policía en las clases, ¿no? Pues casos de violencia.
Hombre, pues como hay algunas actividades que, digamos, que trabajamos en algunos talleres, algunas veces sí que nos hemos encontrado con que algunos alumnos o alumnas se han dirigido al policía después de forma aparte, ¿no?, para contarle su situación. A veces nos lo hemos encontrado también en unas dinámicas que hacemos, en el cual desde el anonimato pues tienen que definir su rol como acosador, como víctima, como espectador, y ahí, digamos, ellos algunos nos han contado que estaban siendo víctimas. Sí, algunos hemos podido detectar gracias a los talleres, o a lo mejor terminar la clase y alguien ir a buscar a algún compañero o compañera para contarle: a mí me está pasando esto. Sí, bueno, ellos ya saben, nosotros les decimos siempre que tienen que dirigirse, si conocen o están siendo víctimas de algún caso de violencia, que tienen que dirigirse a los profesores, a los padres, y también pueden dirigirse a la policía local.
¿Cómo se actúa cuando se sabe, ¿no?, que hay una persona, un chico, una chica que es víctima? ¿Qué se hace con el que abusa y con el abusado, ¿no?, y con la persona que recibe, ¿no?, este abuso?
Hombre, pues hay que trabajar a las dos partes, tanto a las víctimas como a los victimarios. ¿Por qué? Porque es que evidentemente la víctima merece que trabajemos mucho, ¿no?, porque está pasando una situación injusta y complicada, pero el victimario, al fin y al cabo, son los adultos del mañana, y también conviene que trabajemos y que sepan lo que está bien y lo que está mal y lo que se puede hacer y lo que no. Entonces, esto se trabaja siempre en colaboración con los centros. Es el sitio natural donde esto se tiene que trabajar. Y después nosotros lo que hacemos es poner nuestro servicio de mediación policial a disposición para aquellos casos que, digamos, que son necesarios que intervengamos nosotros, para poder gestionar el conflicto de una manera, digamos, lo más saludable posible. Y si ello ya no es posible, porque la mediación es voluntaria y alguna de las partes implicadas, lo cual no suele ocurrir, pero alguna vez pasa, decide que quiere formalizar la denuncia, pues entonces también le ayudamos a poder formalizar la denuncia, digamos, formal.
Así que este es el papel, ¿no?, ir de la mano para ayudar, porque, por desgracia, también comentaba el regidor Avance de comenzar a que este espai, la figura del chivato, ¿no?, que como que estaba mal vist, porque claro, si dius algo, si ho dius, eres el chivato, y después incluso pueden anar a per tu, suposen que también continúa la lluita, ¿no?, contra esta figura del que sabe algo pero su calla per lo que puga pasar, per les represàlies.
Sí, en això també ha variat molt la percepció en el pas dels anys. En la meua època d'adolescent, el pitjor que podia ser en aquesta vida era ser un xivato. De fet, quan anàvem al Tàrrega, pues algú va caure a la séquia, entre cometes caure, perquè era un xivato.
Així que aviso, no? Van donar l'aviso a navegantes, què podia passar?
Però, efectivament, en això també ha canviat la percepció, i ara n'hi ha que tindre en compte que si ho és... bueno, pues testic de un cas d'assetjament, denunciar-lo no és ser xivato. Denunciar-lo és recolzar a la víctima. I entonces n'hi ha que llevar ja aquest estigma del xivato. Realment, si tu estàs veient que un company o una companya l'estan assetjant altres companys de la classe, parlant de les escoles, pues tu tens que denunciar-ho. I des de luego no tens que ser partícip. I després hi ha una cosa, no? això dels pecats que diuen l'Església, no el pecado por omisión, no? Pues el que calla està sent també partícip de l'assetjament.
Clara, aquesta és la idea que s'hauria de tindre, no? Que també els joves haurien de tenir clara. No sabem, inspectora, si realment se constata en les aules que aquesta figura del chivato no és tal, no? Sinó que pot ser un apoyo a la víctima, no? De denunciar i poner voz a lo que quizá la víctima no haga.
A ver, nuestro campo de trabajo en los talleres justo es esa parte, ¿no? Los espectadores. Pensamos que esa es la parte más importante que conviene trabajar y ayudar a las víctimas que a veces no son capaces de contarlo. Ese siempre es el trabajo que hacemos más importante en los talleres, porque es verdad que a veces pues pueden sentirse chivatos, como chivatos, eso no estaba bien visto, pero bueno, nosotros intentamos trabajar y en colaboración siempre con las escuelas, porque esto tampoco es que nosotros estemos todo el curso con los alumnos, pero intentamos explicarles pues que al fin y al cabo todos somos responsables de lo que ocurre. Esto es un aprendizaje también para después, ¿no? Para la vida. Todo lo que ocurre de una manera u otra nos tenemos todos que implicar porque todos somos responsables.
Claro, porque esto luego, a medida que vayan creciendo, este estigma, sean unos u otros, ¿no? Lo tienen, les acompaña y también les condiciona a la hora de salir al mundo, ¿no? Una vez dejan el mundo educativo, y puede mermar también sus capacidades, ¿no? Su forma de interactuar con el mundo.
Claro, porque resolver o gestionar los conflictos con violencia no es solo perjudicial para la víctima. Por supuesto que para la víctima es especialmente uh-huh. malo, pero es que también es malo para el victimario porque lo deshumaniza, se pierde la empatía y todo esto son cosas que se tienen que trabajar. Y el espectador, pues de alguna manera también, porque está normalizando como algo que es normal. Y luego eso, cuando termina la escuela, si eso no se ha interiorizado y se ha normalizado de esta manera, pues te puede también condicionar las cosas o las acciones que tú hagas en la vida. Por eso uh-huh. es importante que se tenga esa percepción de que lo que hacemos, de todo lo que pasa, todos en cierta manera somos responsables.
Y abundando un poco en lo que está bien, Rosana, efectivamente la víctima moltes vegades se pot convertir després en victimari d'un altre, diguem que estiga al seu abast com a subjecte d'acoso, sí, perquè
anar pel més dèbil, no?
Efectivament, perquè si a mi m'ho fan, jo li ho puc fer a este. Entonces, es tracta precisament de conscienciar de manera que se veja que això és un problema, que això està mal i que realment en una societat justa, ningú tindria que assetjar a ningú, sinó que tindríem que ser persones que convisquen, encara que ho siguin més baixets o més alts, més grossets o més primets, blancs o negres, musulmans o cristians, o el que siga. Uh-huh. Val? I aquesta educació en la diferència és superimportant per a evitar, d'alguna manera, que puguen créixer o que puguen desenvolupar-se els assetjadors. Uh-huh.
També ens agradaria preguntar-li, ja no només com a regidor, sinó també la seva part professional com a docent, es detecta per part del professorat? O moltes vegades es diu, són coses de xiquets i de xiquetes, ja s'apanyaran entre ells.
No, sí que se detecta. Sí.
Es veu, no? Clar.
Se detecta. Bueno, jo treballo en secundària i, bueno, secundària, com a tutor he tingut que estar en algun tema, i especialment són greus quan són per xarxes socials, que jo es dic xarxes insocials, perquè entonces la víctima és que se sent molt impotent uh-huh. perquè no sap com lluitar contra això, i si n'hi ha unes persones que s'enfaden en una altra persona i volen amargar la vida a base de les xarxes estes, és terrible. I jo he vist persones, adolescents molt tocades psicològicament per aquest tema i que després han tingut que anar a tractament. Uh-huh. Sí. Sí que se detecten, i després inclús alguna vegada he tingut que parar els peus jo mateixa com a professor a alguns alumnes, especialment per temes de xenofòbia. És una... és lo que més he detectat, perquè clar, normalment els que venen d'altres comunitats culturals, anem a dir així, són els menys, i entonces, claro, quan algú se posa en ells, com que els demés diu, bueno, si se posen en este, és com aquell verso, no?, que queda de Bertolt Brecht, no?, diu, bueno, venien a por lo judío, com jo no era judío, pues no hice nada, no?, lo era por lo comunista, hubiera una comunista, i al final van vindre per mi i ningú n'hi havia ja per defensar-me, no? I entonces és això, que no tenim que admetre que se posen en ningú perquè siguin una minoria. Escolta, són una minoria, però és que quan acaben en aquesta minoria aniran a per una altra. I bueno, ara estic parlant ja de temes majors, però, uh-huh. però és que tot comença per baix. Si aconseguim des de l'educació i des de la més tendresa adolescència, no?, o infància fins i tot, acabar en estos comportaments, pues serem capaços d'avançar a societats més justes. Uh-huh. Tal vegada sona ingenu, potser hi ha persones que ens estan escoltant i diuen, però on van? Però, però les coses se fan així, se fan donant passeig i poquet a poquet pues, se va avançant. I qualsevol que mire com era la societat fa 50 anys i com és ara, pues, se veu que efectivament hem avançat en moltíssimes coses que fa 50 anys podrien parecer impossibles.
Clar, moltes vegades penses, i quina necessitat té aquesta persona, no?, de ficar-se en l'altre? Dius, si podries viure més tranquil·la ocupante de les teues coses, no? Dius, vist ara, no? Perquè també doncs, a les classes alguna cosa sempre es rep, no? També, una, també ha rebut lo seu. Dius, quina necessitat? Pues xico, deixa fer, no? Deixa sí. Cadascú. Però clar, sí faltaria aquesta part, no? De ver aquesta implicació, la educació. Com es treballa, inspectora, des de la convivència en les aules, la tasca policial?
Bueno, a ver, el objetivo aquí es la prevención primaria, que yo creo que en estas cosas siempre es lo fundamental, porque es que después, cuando ya las cosas, digamos, están en curso, pues todos queremos más medidas policiales y vigilancia y eso, y evidentemente habrá que hacerlo, ¿no? Y yo soy policía y prefiero que la gente que no hace las cosas bien esté más antes que después donde tenga que estar, ¿no? Pero es que no nos podemos olvidar de esa prevención primaria fundamental, que es lo que decía el concejal, ¿no? Es que se tiene que trabajar desde mientras más pequeños mejor, y se tienen que hacer muchas cosas. Se tiene que dar visibilidad al problema, se tiene que hablar, se tiene que tratar, yo pienso que desde esa perspectiva. Y entonces eso es lo que intentamos nosotros, es aportar desde la institución de la policía nuestro granito de arena en, digamos, en esa responsabilidad social que todos tenemos desde las instituciones, en este caso desde la policía y desde el ayuntamiento, pues para ir trabajando todos estos temas. El objetivo aquí es la prevención primaria, porque es que después, si no, las medidas policiales por sí solas, ilegales y todo eso, pues no van a bastar. Serán necesarias, sí, pero lo otro no hay que descuidarlo, es lo más importante desde mi punto de vista.
Sí, además, bueno, la policía de Villarreal, que dir, ¿no?, es un ejemplo en España y en el mundo, ¿eh?, sobre todo en Sudamérica, del tema de la mediación policial, que es una otra manera de hacer policía, como diuen ellos, y que se basa precisamente en eso, es decir, bueno, pues cuando una persona detecta que tiene un conflicto en un altre, pues intentar solventarlo mitjançant la mediación, mitjançant el diálogo. Això que també està en les escoles, no?, de la mediació escolar, i de que jo antes de dia, Seila, antes de començar el programa, precisament, que jo vaig ser dels primers professors de la província que vaig fer cursets de mediació, que ens feien pels professors que volíem ser voluntaris i tal, conselleria feia cursets d'estos, i la veritat és que en seguida vaig veure que era un camí molt bo, perquè realment fa possible que els iguals entre ells puguen arribar a veure que efectivament pues, vale, un està cometent una injustícia a l'altre, i entonces l'altre pues, i que al final no hi haguem perdedors i guanyadors, sinó que acaben, si no sent amics, que tampoc se busca això, sí que per lo menos siguen capaços de conviure, de coexistir, no?
Sense molestar-se.
Lo que seria la Guerra Fria, la coexistència pacífica, no? És a dir, no anem a ser amics, però almenys poder passejar i no veurem-nos i pegar-nos.
Funcionen les mesures, una vegada que, per exemple, en cas que calga la mediació o en cas que sente, no, el professor als alumnes que estan implicats, funciona? O al final sempre torna, no? O al final sempre n'hi ha un, mira, m'han tirat, entre cometes, la bronca per la teua culpa, i com que sempre està ixe res que mor.
No, és que ahí està la qüestió, que no se trata de tirar bronques.
De la bronca. No, claro. Per si el que, no, abusa, diguem, l'acosador, sent aixina, no?, que li estan tirant la bronca per culpa de l'altre.
Yo lo que no, pero es que ni hay que llevar el concepto de tirar la bronca. O sea, lo que se trata es de que, parla de la escuela, la policía es Rosana, la experta y la que te dirá. Pero en la escuela, en los institutos, lo que se trata precisamente es de que el que fa la mediación no tiene que tirar la bronca a ningú. Lo que tiene que hacer es decir, a ver, ¿qué vos está pasando? Parleulo. ¿Qué te molesta de él? ¿O tú qué te molesta del altre? Y parleulo entre vosotros. Y que entonces se donen cuenta de que lo que tú has dicho antes, Eila, es decir, sí, pues es veritat, i jo per què me posen aquesta persona?
No, la qüestió és al final que ho vegin.
Sí, sí.
En los que gestionamos nosotros desde policía, tengo que decir que prácticamente todos los que dicen que sí que quieren venir a mediación, y la mayoría de veces sí que quieren venir a mediación policial, funcionan. Llegan a acuerdos y se cumplen. Y muchas veces nos hemos encontrado también pues con que a lo mejor, digamos, no se ha llegado a un acuerdo formal, vamos a decirlo así, porque los padres no han terminado de encajarlo muy bien, y sin embargo los chiquillos han perdonado. O sea, pero hemos asistido a veces algunas cuestiones que son de manual, ¿no? Como, como los niños han venido y se han podido pedir disculpas y no sabía que te estaba molestando. Ese tipo de cosas, ¿no? Que bueno, que pueden parecernos que no tienen importancia, que sí que tienen mucha, y que en un momento dado, hombre, pues que si ya se encima terminan siendo amigos, pues eso ya es una, eso ya es una mediación avanzada. Pero sí, muchos, sí, se solucionan prácticamente todos y se solucionan bien y muchas veces pues se consigue incluso eso, que sí que lleguen a algún tipo de amistad. Por lo menos, mira, el pacto de respeto y no agresión ya con eso sería importante, pero encima, en algunos casos, ya te digo, son hasta de manual.
Al final es una cuestió de practicar la empatia, és a dir, a veure, posa't en el teu lloc, en el lloc de l'altra persona, no? T'agradaria que tot el dia quan passen darrere tu te peguin un carxot, per exemple, no? Pues és això, treballar la empatia, molt.
I sí que ja, per últim, hem conegut un pinzellades, òbviament, del treball que es fa és molt més extens, ho saben, no? Els pares, mares, segurament dels centres en els que es du a terme. Quin missatge es podria llançar, no?, per intentar acabar amb aquestes situacions als col·les i a les aules?
Home, un missatge, pues és així, és a dir, és ponte, posa't en l'altre costat. Posa't en l'altre costat i veuràs que no és ni divertit, ni guai, ni te va fer ser més famós ni més important, perquè moltes vegades l'assetjador el que està buscant és que els altres el vegin com a...
El popular,
com
no?
El popular, com el guai, no? I llavors es tracta de veure de que no vas a ser més popular, de que si eres un assetjador vas a ser una merda. Perdó,
sí, vale? Sí, les coses clares.
Perquè els demés te van a veure aixina. Este tipus de conscienciació jo crec que és la millor, és el que mos diuen, l'educació que mos van donar de xicotets, no facis al demés el que no vull que te facin a tu. És això.
Inspectora?
Pues, hombre, yo pienso que sería importante pues trabajar el tema de la visibilidad. De hecho, pues es algo que aquí ya hacemos, o sea, visibilizamos el problema y en el momento que uno es consciente de que las cosas pasan, pues se pueden empezar a gestionar. Creo que también es importante el tema de la prevención, por supuesto en los centros con los niños y con las niñas, con los padres y con las madres, que también creo que es importante porque, claro, no se ve igual cuando... mi hijo o mi hija es víctima que cuando es victimario, entonces este es una cuestión que también hay que tratar y que también que los padres y madres comprendan que pues que esto no es bueno tampoco para ellos, porque son adolescentes o son niños todavía y están madurando su proyecto de vida, y creo que tenemos que seguir avanzando en eso, en dar esos mensajes a todos y a todas, digamos. Eso es lo que yo pienso, y desde las instituciones con la responsabilidad que nos cabe y que tenemos.
Y que cap pare se puga sentir, entre cometes, orgullós de que el seu fill és del...
D'un bàndol o de l'altre.
Des que són victimaris i tal, perquè algun dia se pot tornar en contra dels propis pares això. Quants fills després, filles, no? Després se convertissin en assetjadors dels seus propis pares. De moltes maneres, psicològicament o el que siga. És a dir, no podem consentir que això siga ben vist, ni siquiera perquè els pares diguin, mira, el meu ningú se posa en ell perquè ell no sé què, no sé quantos.
És el más.
Claro.
Doncs amb aquestes paraules ens quedem. Regidor, moltíssimes gràcies per estar així. També a la inspectora, que sabem que està organitzant un viatge, no? Que la mediació la porta a creuar el charco, com se sol dir.
Sí, me voy otra vez.
Doncs que vagi molt bé aquesta experiència. Gràcies. I moltíssimes gràcies, com sempre, per estar a la 92.2. Un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Una pausa mínima de seguida. Més convidats a la 92.2.
Vols que la teua empresa millore la seva responsabilitat social corporativa? Col·labora amb Xicaes, el nou projecte de Fundació Caixa Rural Vila-real, per a donar suport als xiquets i xiquetes amb capacitats especials i afavorir la seva inclusió social. Avui sóc jo, demà pots ser tu. Fes-te voluntari. Col·labora amb Xicaes. Informa't a www.fundaciocaixarural.org.
I was scared of Dennis in the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. Oh, all my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dreams. Oh. dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song, and I get a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. There's this movie that I think you like. This guy decides to quit his job and heads to New York City. This cowboy's running from himself, and she's been living on the high shelf.
I nosaltres ja, per a tancar aquest programa Protagonistes, anem a parlar d'un tema que considerem que és importantíssim, entre altres coses, perquè vam estar fa uns dies ja tractant aquest tema amb Manuel Forcada de Defusser Fin, i va ser eixir de per la porta i canviar-se la decisió per part del Tribunal Suprem. I és que estem parlant de l'impost de les hipoteques. Qui s'haurà de fer càrrec d'aquest impost de les hipoteques? Doncs pareix ser que el client, perquè ja n'hi ha, va haver una sentència aquesta setmana del Tribunal Suprem en la que s'arribava a aquesta decisió. Manuel Forcada, qué poco que nos va a durar, ¿eh?
Vaya, vaya.
Buena vesprada.
Buena vesprada, un día.
Bueno, hem de parlar d'aquesta decisió. Què és el que va passar i com li afecta això al client, al que pensava que anava a recuperar algo?
Sí, pues mira, yo creo que el acudit que se diu en castellano, poderoso caballeros don dinero, pues lo que va a pasar, va a haber un desplome de les borses, segurament pues el banc, com un gran lobby que és, pues de que pressionar, de que tocar els punts sensibles del Tribunal Suprem, i al dia següent ja se va dir que se ficava pues de moment en cautela pues la decisió del Tribunal Suprem.
Va costar,
Sí,
de prendre la decisió.
Sí, claro, m'imagine que és una pena també, ja dic de paso, que diguem que els membres del Tribunal Suprem es tinga que decidir nombrar el poder legislatiu o el poder executiu en este cas, i si mirem qui han votat a favor i en contra, pues podem veure que un 90% els jutges que han sigut nombrats per un cert partit polític d'una certa ideologia, pues són els que han votat a favor de la banca,
sí.
I els altres pues han votat en contra, és dir, és lamentable pues que diguen que la justícia en Espanya estiga tan polititzada.
Doncs sí, perquè bueno, els vots van ser sols per dos vots de diferència, sí, per el que se va prendre aquesta decisió. 15 magistrats van votar a favor de que pagui el client, 13 de que es mantinguera el criteri que s'havia fixat. Aleshores, què suposa per al client?
Bueno, pues así lo que ha ocurrido es que ha pasado lo següent, es decir, que en la primera sentencia se ha anulado un reglament que estaba aplicándose el este l'any 1995, en el cual se va a decir que no se adecuaba a la ley, por lo tanto, tendría que pagar el banc. Com el reglament ja se va anul·lar, diguem que han tingut que inventar-se una altra excusa perquè l'excusa del reglament no podia. Entonces, pues, bueno, ara s'han inventat l'excusa de que l'article 6 i 8 de la llei d'actos jurídics documentats, pues que diu que té que pagar el client. No obstant, la llei és clara quan diu que té que pagar el que tinga interès en que s'inscrivisca la hipoteca. Jo, si voleu, pues feu una prova. Anem a fer una hipoteca, li diem al banc que com l'interès és nostre, pues no inscrivim la hipoteca. A veure si el banc
te deixa o no.
Diu, bueno, com hi pague jo l'impost i com l'impost realment és el que tinga interès, jo no tinc interès en escriure-ho, per tant no ho escriurem. Entonces veurem si el banc diu, pues me pareix perfecte. O sea que és un poc el tema. En totes formes, en el fons, el que hi ha és la pressió que han fet el lobby i la banca. Estem parlant de que soles els en efectes retroactius dels últims 4 anys eren 5.000 milions d'euros, és dir, que és el que se suposava que l'agència tributària anava a tornar als que havien pagat i li ho reclamaria a la seva vegada, li ho reclamaria als bancs, i se suposava que si després els advocats que ens dediquem a això, pues, aconseguíem que que la nulitat d'aquest pacte pues podien ser 10 o 15 mil milions d'euros més. Però també estem pactant d'un salvament, ja no per part del poder legislatiu o executiu, que és el que es va produir fa uns quants anys, sinó directament per part del poder judicial. És a dir, hi ha 20 mil milions d'euros que deixaran d'anar als consumidors i se quedaran en les arques de les entitats financeres.
Com sempre, no? Guanyen els grans. Això
és lamentable, però és així, i desgraciadament en aquest país encara pitjor, perquè tot el que estem logrant pues des de farà uns anys és sempre gràcies al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. És a dir, així el Tribunal Suprem no ha fet absolutament res i ha sigut sempre el tema de les clàusules sol, recorde, en molts casos, el tema del venciment anticipat, de les execucions hipotecàries, sempre ha sigut a través de qüestions prejudicials que han preguntat els jutges i ha sigut el Tribunal de Justícia de la Unió Europea quan hi ha una directiva que és comú a tota la Unió Europea, ha dit no, la llei que vosaltres teniu en Espanya no està adaptada a la directiva comunitària. I ha sigut gràcies a això pues, lo que si han hagut unes victòries importants de cara als consumidors ha sigut gràcies a la Unió Europea.
Doncs parlem, per exemple, de que almenys el govern sí que pareix que vulgui fer alguna cosa, o almenys és el que han anunciat, que bueno, Isabel Celà anuncia que ell fa uns minuts, no fa molt, que el Consell de Ministres ha aprovat un reial decret per a que l'impost d'actes jurídics documentats dels hipotecats el paguen les entitats financeres a partir d'ara.
Efectivament, sí. Anem a veure, en això ja es dona avantatge. No sé si vos recordeu, també fa uns quants anys que anaven als pàrquings i mos cobraven per hores i no per minuts. Pues bueno, això ara ja mos cobren per minuts i resulta que el cost és igual o superior al que tenim abans.
Perquè pujaran el preu i ja està.
Efectivament, van a pujar. Si jo sé que tinc és com en els supermercats, pues saben que hi ha pues, uns robatoris, pues, pugen el preu del producte. Clar. Així el que se trata és que a partir d'ara pues, van a pujar el preu del producte, és a dir, el preu dels interessos, i automàticament pujaran a lo millor les comissions i automàticament diguen que la pujada que se farà càrrec la banca, pues diguen que la podrà, diguen que reduir-ho pràcticament deixar a zero o inclús haver superàvit.
A què té dret a reclamar ara mateixa una persona que està escoltant-nos i que té una hipoteca?
Mira, jo te comenté, en principi és sobre els actes jurídics documentats, l'impost de les hipoteques, que sàpiga la gent que pot reclamar perfectament els gastos de notaria, de registre, de tassació i de gestoria, i també la comissió d'apertura. És dir, la comissió d'apertura també és una comissió de vegades elevada, perquè ens han pogut cobrar el 1 o el 0,5% dels préstecs. Nosaltres recomanem que en la demanda també incluïm els actes jurídics documentats. Per què? Perquè va haver un moment que guanyaven el partit, al minut següent havien suspès el partit, després se va reanudar i l'havien perdut. Podia ocórrer que n'hi ha tres persones que no van participar o que inclús canviarà la majoria i que més endavant, en una altra qüestió semblant, pues, que se tornarà a canviar el criteri.
Molt bé. Doncs jo crec que és un tema que és millor que se tracte a través de professionals i per això de Fuserfin pues, tira una maneta i ajuda a totes les persones que
efectivament. Vulguin. I nosaltres el que fem és que diguem que això nosaltres no té ningú cost per a reclamar, és a dir, nosaltres el que fem és que reclamem per part dels clients i diuen, bueno, pues vale, sou una ONG de meravella. Ja te comenté, nosaltres te truco això, perquè òbviament nosaltres el que fem és que cobrem les costes al banc.
Molt
és
bé.
Dir, que nosaltres que moltes vegades diuen, bueno, home, com pot ser que no cobreu res? No, nosaltres no és que no cobrem res, diferim el pagament perquè pensem que avui en dia pues, una gran majoria de les demandes contra bancs pues, se guanyen. Per tant, quan se guanyen, pues, diguem que en principi pues, si li tornen pues, a una persona, pues, ara no li tornaran tant, però li poden tornar 3-4 mil euros, pues, escolta, se reclama i d'ací un parell d'anyets perquè la cosa va molt esplai perquè els juzgats especialitzats en clàusules abusives pues, estan a tope de feina, pues, bueno, pues, a partir d'ahí pues, d'ací dos anys, tres, pues vindran els Reis Mags i ens donaran pues, 3.000 euros o 4.000, que segur que aniran bé.
Doncs Manolo, ho deixem així perquè li toca ja al nostre company d'esports, als nostres companys d'esports, Javi Mata des d'allà, des de Viena, i Miguel sí. Batalla, sí. I, però bueno, era molt interessant aquest tema i havia que tractar-lo. Moltes gràcies.
De res, a vosaltres, i a veure si avui tenim sort i guanyem.
Esperem que
estem
sí.
Estem sempre a punt, però ens falta...
Falta una miqueta. Gràcies.
Vale, adéu.
Joieria Colaor tanca l'establiment del carrer Comunió. Per aquest motiu, fem liquidació de joies, rellotges i accessoris amb grans descomptes. Si pensaves fer algun regal per a un bateig, aniversari, comunió, boda o donar-te algun capritx amb la joia que sempre has desitjat, ara és el moment. No deixes escapar l'oportunitat. Joieria Colaor, carrer Comunió 15, al costat de la Policia Nacional, Vila-real.
Doncs ara sí, ja vos deixem amb l'actualitat esportiva. Fins demà. Que passeu bona vegada.